que passen ja de 6:15 de la tarda. Encarem la recta final d'aquest dimecres. I la nostra convidada d'avui, a la Chaise Longue, és algú que segur que coneixereu. L'heu vist tantes vegades, que és la típica persona que et creues pel carrer i la saludes. Saps? Com si fossis conegudes, no? Antigues conegudes de la família, perquè, clar, és que estem parlant que ha estat gairebé 40 anys treballant a TV3. I potser per això doncs, tenim aquesta sensació de familiaritat. És una dona, és periodista d'esports. Ella és la Isabel Bosch, que ha format part de la redacció, com dèiem, d'Esports de TV3 des del 1983 i s'acaba de jubilar aquest 2023.
Xavi Óscar Gorta, segueix la imbatibilitat per l'Espanyol.
Sí, estic molt content perquè seguim amb la imbatibilitat i en aquest moment sóc tot felicitat.
A l'acabar la primera part ja s'esperava aquest resultat o no?
No, perquè el Barça ha jugat molt bé la primera part i nosaltres hem jugat bé la segona part i hem obtingut el gol.
S'ha acabat bé l'any?
Sí, molt bé. Encara hem de jugar a Madrid. Però
Isabel Bosch, què tal, com estàs?
Hola, bona tarda.
Molt bona tarda. Uau, que record, quins records, no? És la primera entrevista, diria, a TV3.
Sí, sí, era un Espanyol-Barça. Encara no estaven fent les emissions regulars. Va ser una emissió del 10 de setembre, prèvia a l'11 de setembre. I jo amb el Josep Sánchez ens vam encarregar de fer les entrevistes a la mitja part, a l'acabar el partit i a l'inici, no? Aquell partit el va transmetre l'Eduard Boet i va ser la primera cosa que vaig fer a TV3, sí.
Clar, perquè diria que està substituint a l'Eduard Boet, pot ser? Era aquesta substitució?
No, jo vaig substituir a l'Eduard Boet a Ràdio Barcelona.
A Ràdio Barcelona.
A Ràdio Barcelona, fent el futbol en català.
Exacte.
I això era de l'any 81.
Clar, és que hem fet ja...
És que abans de TV3 hi ha un recorregut.
Mira, és que és aquí on vull anar, para, Isabel. Nosaltres és això que et deia, és aquesta cara familiar, aquesta veu, no?, que la sentim com nostra. Però, clar, tu abans d'estar a TV3... Bueno, recordem que abans de ser periodista, una gran atleta, Isabel Bosch.
Gran no, era atleta.
Atleta.
Era atleta. Saps què passa? Que estem parlant del 75, o fer esport, jo a partir dels 60, 65, hi havia poques dones que practiquessin esport i de competició i atletisme, no? Jo a l'escola, que anava a una escola de monges, feia esport amb bombatxos i les faldilles, i després, al cap de setmana, m'anava a l'estadi olímpic, que era l'estadi antic, una pista de cendra, anava amb el meu pare, anava a entrenar, i allà em posava pantaló curt, que era una altra història. I quan anàvem a córrer, per exemple, que anàvem a fer una mica d'entrenament per fora de l'estadi,
sí,
clar, sempre notaves que t'estaven mirant, perquè eres una dona, que sí, anaves amb pantaló curt, no? No era normal, no era habitual, era una cosa estranyíssima. Per tant, l'atletisme ha sigut part de la meva vida, ha sigut el que m'ha obert les portes, després dedicar-me al periodisme esportiu, també, no?
Clar, és que llavors, des d'aquest salt, diguéssim, vas començar, no?, a estudiar periodisme. Però és que abans ens deies... Ostres, la primera incursió, diguéssim, al món del periodisme, per dir-ho d'alguna manera, són unes cartes, no?
Sí, a la Vanguardia. Cartes al director.
Cartes
al director. Jo vivia a la Barceloneta i quan veia alguna cosa del barri que considerava que no estava bé, i, doncs feia unes cartes que me n'havien publicat 3 o 4 cartes, no? I com jo volia estudiar medicina, vaig haver-hi un problema a l'hora d'entrar a la universitat, van haver unes manifestacions, va haver una càrrega dels grisos, aquell examen que havia de fer no vaig poder entrar perquè va ser impossible, aquell any el vaig perdre i vaig pensar, has de fer coses, no? Has de veure una mica cap a on vas... I amb l'atletisme vaig pensar, mira, una manera també és d'escriure de les competicions a les quals hi anava, no? Va ser llavors quan vaig estar mirant una mica els diaris que hi havia en aquell moment, vaig veure que no hi havia ningú que escrivís d'atletisme al Noticiero Universal, al Siero, que era un diari de tarda, i vaig anar picant la porta, cada dia durant tot l'estiu, fins que em va rebre el director i em va dir, doncs, escolta, em parla amb el cap d'esports, José Antonio Loren, i em va rebre. Vaig començar a escriure amb les competicions d'atletisme que feia, també feia fotografies, i a poc a poc se'm van anar obrint les portes, perquè ell em va dir, doncs, escolta, mira, una competició d'atletisme, per què no... una competició de tennis, perdó. Doncs per què no vas
perquè
entrevistar
no hi vas, no?
I
perquè...
no hi vas? O ara també fan una gimnàstica rítmica, o ara un partit de waterpolo. Ves fent coses, no? I vaig anar fent coses, després al Departament de Cultura de la mateixa, a poc a poc vas coneixent a la gent. També vaig fer algunes entrevistes a cantants, a actors... La qüestió és que m'ho vaig passar molt bé, em va encantar, i vaig pensar, doncs estudiaré periodisme. I va ser quan vaig començar a estudiar periodisme, és a dir, vaig començar abans a treballar que a estudiar. I vaig fer tota la carrera treballant, no? En aquells moments era la Universitat Autònoma, segon any de l'Autònoma, no hi havia estudis ni de ràdio ni de televisió, tot era molt teòric, no?
Era Ciències de la Informació,
Ciències
no?
de la Informació, sí. Exacte. Mm. Per tant, jo la pràctica ja la tenia, perquè l'estava fent, no? Perquè del diari del Siero, en el qual ja vaig contactar amb grans professionals, no? Com amb el Màrius Carol, que abans estàvem comentant, d'aquí vaig passar a fer moltes col·laboracions amb revistes, se'm van anar obrint les portes, vaig anar al diari de Barcelona, i al diari de Barcelona vaig fer unes proves d'accés, érem tres persones, ens van agafar les tres. Eren dos nois i jo... I ens van agafar els tres. Era l'època en què hi havia l'Emilio Pérez de Rozas, el Carlos Pérez de Rozas, l'Antonio Franco, Àlex Botines, que era el cap d'esports. És a dir, un ventall de grans cracs, no?, del periodisme.
Ja t'ho deies, Isabel, però... I abans també ho parlàvem, com han canviat les redaccions, no?
Clar,
que eren abans i el que són ara.
Clar.
Però ja també en termes d'igualtat, no?, que també ho dèiem.
Sí.
I que tu en aquell moment... Ostres, parlàvem amb Imma Pedemonte, també, amb la Paloma del Río, que hem parlat, i dèiem, ostres, és que éreu pioneres.
Clar,
i potser no éreu conscients, no?, del que estava succeint en aquell moment.
Clar.
I ara ho comparem molt, no?
Clar, sí, i no es pot comparar, perquè, clar, quan vaig començar, en aquells moments només hi havia la Mari Carmen Izquierdo de Televisió Espanyola, i després hi havia la Mercedes Milà, que feia motos, me'n recordo d'ella, i també feia el Polideportivo... Eren les dues úniques referents, una mica, que teníem. Aquí a Catalunya, bueno, la Mercedes
Milà...
L'Olga Viza va ser una mica... És una miqueta més jove, vull dir, clar, un any... En aquella època és molt,
sí,
no? Perquè, perquè quan vaig començar és que no hi eren, perquè jo sóc una mica més gran.
No, ho has dit tu, clar, és que no hi eren.
No hi eren. I vaig tenir la gran sort... hi havia tot per fer, perquè el periodisme, diem esportiu, però és que quan entraves a la redacció del Siero o la del Diari de Barcelona, de dones periodistes, en general, de totes les seccions, eren comptades, hi havia molt poques. Hi havia 3, 4, 5, com a molt. Clar, amb esports no hi havia. Jo ja et dic, va ser el Siero i la primera i única. El Diari de Barcelona, primera i única. Del Diari de Barcelona vaig passar amb l'Àlex Botines a Ràdio Barcelona, que ell també estava col·laborant, i a Ràdio Barcelona també em vaig trobar el mateix, que només hi havia jo com a dona dins del Departament d'Esports, no? Però la societat... O sigui, ho teníem tot per fer. Tot per fer.
S'estava obrint
en aquell
moment. I la
societat s'estava obrint, exacte. Perquè, clar, en el Siero, quan jo estava treballant en el Siero, va ser quan es va morir en Franco. I quan estàvem quan era a Ràdio Barcelona, van ser quan es van començar a fer els primers informatius. Perquè abans connectaves amb Ràdio Nacional, els informatius.
Sí.
O sigui, els primers programes informatius, vaig tenir la gran sort de poder... O sigui, m'ha tocat viure una època que ha sigut molt afortunada, perquè ha sigut d'anar tirant cap endavant, sempre, no? I tothom volia entrar en aquest nou món que teníem, no? I ens ajudàvem entre tots.
És perquè... el que anava a dir, Isabel. Tu vas tenir aquesta sensació de que cau un món, el món esportiu, no? El periodisme esportiu, clarament masculinitzat, diguéssim, no? Perquè deies que estava jo sola. Però tot i així, tu et vas sentir arropada en aquell moment, quan vas entrar? O sigui,
jo sempre... Sempre. sempre he tingut la sensació de que m'han ajudat i que per això vaig anar avançant. Perquè si no m'haguessin ajudat, doncs hagués tingut un altre camí. He sigut afortunada, he tingut sort. Jo no dic que no. No he tingut problemes, al contrari. O sigui, i llavors he pogut sempre fer la meva tasca professional a gust i bé.
I de fet, has treballat amb José María García.
Sí, José María García.
Com va ser aquesta experiència de treballar amb el Super García?
Sí. Doncs,
com ho recordes?
A veure, amb molta pressió, és que... perquè, clar, estem parlant...
Ja sabem com és.
Això devia ser l'any 80. Mm. Jo vaig anar als Jocs Olímpics de Moscou.
De Moscou, que això també va ser una altra experiència.
Va ser molt xulo. I vaig estar a Ràdio Barcelona i llavors feia connexions o enviava cròniques per telèfon des de Moscou. Va ser molt interessant. I amb José María García, doncs ell... a veure, evidentment li hauria de fer gràcia que una dona doncs es dediqués a la informació esportiva, perquè jo ja estava treballant a Ràdio Barcelona, i per tant ell va dir, doncs a Ràdio Barcelona...
I a la Isabel Bosch.
Sí, el Manolo Bernardos deixava de fer la corresponsalia d'Hora 25 pel Butano, va dir, doncs escolta'm, per què la Isabel no ho fa? I vaig dir, doncs som-hi, no? La veritat és que em va ajudar, perquè ella veia que jo estava començant, no podia... tractar probablement com amb una persona que feia 3 o 4 anys que treballava amb ell, que ja sabia com treballaven, no? Però clar, era un personatge. També tenia la sort que ella estava a Madrid i jo estava a Barcelona. Jo no coincidia mai amb ell físicament el dia que venia a Barcelona per fer un Barça-Madrid, no? O un Espanyol-Madrid.
Clar, tu ara ho deies, feies connexions a però... Clar, el dia d'avui, ostres, que una dona retransmeti un partit de futbol... Jo no sé si en aquell moment, Isabel...
No se m'hagués passat. És que, vaja, impensable per
impensable,
mi, eh?
Impensable, imagina't.
Impensable. I això que moltes vegades... Clar, llavors, el 81, això, l'Eduard Boet feia el futbol en català amb el Puyal.
Amb el Puyal, clar.
I l'Eduard va ser pare aquell un estiu. Va dir jo, i es feien els tornejos d'estiu, durant, bueno, en aquell moment. Llavors em van dir, per què no fas tu, cobreixes la baixa de l'Eduard i fas els tornejos d'estiu? Sí, vaig anar pues, al torneig Teresa Herrera, bueno, tots aquests que es feien per Espanya. Vam fer 3 o 4, a Mallorca, al Ciudad de Mallorca... I llavors anava amb el Puyal. No, la transmissió de futbol no tenia res a veure com és ara. Era el partit de futbol i màxim el que fèiem era unes entrevistes abans o a la mitja part i a l'acabar el partit. Ja està, no hi havia ningú, cap altre col·laborador dins de la transmissió. Bàsicament era ell amb la seva narració i jo les 4 entrevistes que podia fer. I això va estar molt bé, i a la temporada següent es va incorporar l'Eduard, llavors jo també em vaig quedar. Vaig estar un any o així, perquè després vaig fer altres tasques i ja de seguida ja vaig anar cap a TV3, no? Però, clar, quan jo estava fent el futbol en català, més endavant anava pensant... algun dia una dona farà una transmissió de futbol... Dèiem, no ho sé.
Impossible.
No? O sigui, ja no se't passava pel cap. No sé.
Utopia.
Sí, primer perquè narrar un partit és molt complicat. Has de tenir molta agilitat, molts reflexes... O sigui, jo veig una feina difícil. Jo sé que primer no m'atrau ni em veuria capaç,
sí.
No? Ja no vaig ni provar-ho mai perquè no...
T'ho van oferir alguna vegada, Isabel?
No. Tampoc, tampoc. És que jo crec que en aquell moment, quan jo estava treballant fent el futbol en català, a ningú se li no hagués passat imaginat, cap, no?
Clar.
I més endavant, al cap dels anys, sempre pensava, hem d'anar evolucionant.
Sí.
I pensava, ostres, ja que vaig començar jo fent entrevistes, hem de fer un pas més, no?
Sí.
Es farà aquest pas? Llavors, ara quan veig que hi ha dones que fan transmissions... Estic feliç. Em fa molta il·lusió. T'ho dic de veritat, penso, home, quin pas endavant hem fet, no? Mm-hmm. Per normalitzar, o sigui...
Però ha costat, eh?
Molt.
Isabel,
molt,
no?
Molts anys ha costat.
Molts anys. I encara... tu deies ja en el teu moment que, no?, donava aquesta sensació d'obertura, no?, que hi havia un canvi, no?
Sí, però fixa que jo també, moltes vegades, amb el futbol en català, que també em va passar amb l'Àlex Botines, amb el José María García, doncs amb el Puyal, ell va incorporar a les dones, ell ha tingut sempre dones a les transmissions.
Sí.
Sempre, moltes, al llarg de la història de tot el futbol en català, no? I sempre ha sigut gràcies a que aquests homes, que jo crec que eren grans professionals, ja et dic, el Botano, l'Àlex Botines, José María, el Joaquim María Puyal, doncs són gent que van apostar i ajudar a fer que la dona
s'anés
incorporant, no? Uh-huh, uh-huh. O sigui, un gran professional sempre ajuda a créixer a la resta.
Uh-huh. Ostres, se'ns està passant el temps volant, Isabel. Què
massa.
Fem?
Quina pena.
Han passat ràpid aquests 40 molt. Anys?
Hi ha hagut de tot. 40 anys són 40 anys.
És que són 40 anys.
Sí, sí. Home, a TV3 vaig començar fent el Telenotícies...
Salvador Alsius, era?
Amb Salvador Alsius. Vaig fer primer un Telenotícies de cap de setmana, de proves, després un Telenotícies vespre, i després em vaig quedar al Telenotícies migdia, que inicialment era la idea, sí. Però... I al Telenotícies migdia vaig estar molts anys. És el que tu deies, que la gent... Clar, només era Televisió Espanyola, TV2 i TV3. Per tant, sí. No és com ara. Sí. També era molt diferent. Mm. Per tant, si anaves a la carnisseria el dissabte a comprar... La senyora del costat et mirava... I sempre em recordo que em deien... Ai, em recordes a una noia que surt per la tele? I... Perquè canviem la fisonomia, no és el mateix,
que
no?
Que no l'han vist, que no, que us deuen maquillar, no?
Clar.
I tot.
I, sí.
Aquesta familiaritat, no? I em
sí.
Recordes algú?
Sí, em recordo. Però... I sempre era amb carinyo que, sí. Em, deia, que em parlaven, sí, saps? Sí. Sí, perquè era propera, no? Era un canal proper, era molt familiar, no?
No, no, el que el teníem a casa, clar, era
el que hi havia a casa.
La nostra, i ara per seguida també estava pensant, i t'ho volia preguntar, perquè tu, com valores tot el que està passant ara que parlàvem del futbol, i el futbol en català, i futbol ara en selecció espanyola, futbol femení. Isabel, sí. Si t'hagués...
És increïble, però és que, malauradament... malauradament tot aquell camí que vam començar a fer i que anàvem picant pedra i anàvem endavant va arribar un punt aquest endavant no va,
que va
anar al mateix ritme, sí. No va anar al ritme que sí. S'havia de portar
i què creus que
no
va passar allà?
No ho sé. Competitivitat professional que probablement als inicis l'home quan acceptava la dona hi havia un paternalisme evident sí. I clar, i no van saber fer el canvi de deixar aquest paternalisme per anar a un professional de tu a tu, no?
A una igualtat, no? De dir
sí.
Que no hi hagi aquest sentiment de, no sé si dir-ho, superioritat
sí.
Com aquest, no?
I després probablement doncs, hi ha encara un masclisme... I nen, no sé, que no fa net, no, encara. Em sap molt greu el que està passant, però, és clar no em sorprèn. I moltes vegades sempre pensava, les federacions no hi han dones. Jo quan anava a fer entrevistes...
A dins de les federacions, a l'organisme.
No hi han dones. Mm. Quantes presidentes hi han? Mm-hmm. Una, dues? Mm. Ara la de bàsquet. Mm. Serà la segona. Clar... No hi ha una normalització, no hi ha una igualtat. Llavors, el nostre punt de vista no és el mateix que el d'un home, les nostres necessitats, no? Aquestes dones dones que són professionals de futbol, el que volen és ser professionals i que se les respecti i que i treballar
per la seva com feina qualsevol, com qualsevol altre com, professional.
Exacte. Uh-huh. No estan demanant res especial, penso jo.
Ara sí que se'ns ha passat el temps ràpid. Jo no volia deixar passar l'oportunitat de tants anys dedicada al periodisme esportiu. Avui també, mira, hem conegut que també alguna cosa de cultura, no? Al principi també, sí, també vas fer. Hi ha algun esportista, alguna entrevista, algun personatge que diguis, ostres, és que aquest m'ha impressionat molt. Jo no et vull fer d'això. No. Diria que Johan Cruyff...
Sí, el Johan Cruyff.
Com va ser?
Era una persona molt propera.
Però tu has entrevistat, jo ara és que em venen al cap.
Sí, clar.
Grans esportistes.
Clar, perquè el Maradona, quan va arribar, eren molt pocs periodistes. Sí. Llavors era molt accessible. No teníem que esperar a la roda de premsa que ens diguessin aquest jugador o aquest
entrenador. Aquest parlarà, no?
Nosaltres anàvem a l'entrenament i quan acabava l'entrenament dèiem, escolta, et va bé, fem l'entrevista? Sí, sí, espera'm, que ara quan surti del vestidor ens veiem a la grada i tal. Clar, això era impensable, no? I amb el Johan, doncs, exactament igual. I el Johan era una persona molt sensible, molt humana, molt planera. Era una persona humil, no? Perquè els seus orígens eren humils. Sí. I jo recordo una vegada que jo col·laborava amb una associació de nens amb discapacitat i amb paràlisi cerebral, bàsicament. I em van demanar, escolta'm, tu creus que podríem portar algun jugador o algun entrenador? Home, si vingués el Cruyff seria la bomba. Sí. Imagina't que vingués a donar els regals de Reis als nens, no? I jo, doncs, vaig pensar, mira, ho provaré. Vaig dir, escolta'm, Johan, mira, hi ha això i tal. I ell, fantàstic.
Va accedir, clar, que va venir.
Sí, i vam fer-ho això com 4 o 5 anys, Cada Nadal hi anàvem allà, els dos. Ell s'estava tot el matí perquè llavors hi feien fotografies.
O sigui, va continuar venint, eh?
I els pares feien fotografies amb els nens i feia... Bueno, era... S'estava tot el matí. Després va substituir-lo, perquè en aquell moment suposo que va marxar, ja no ho recordo, amb el Pep Guardiola.
Sí.
Van fer-ho també.
I el Pep també venia.
I amb el Pep també, sí. Clar, van ser moments macos, no? O sigui, em sento molt afortunada de la vida professional que he pogut tenir.
Isabel Bosch, i ara què?
I ara què?
I ara doncs, què? Quins plans tens ara? Més temps lliure. Com comportes lo d'organitzar-te amb tant temps ara per endavant?
No ho sé encara.
Clar, perquè hem de recordar que el 28 d'agost va ser l'últim dia, no?
28 d'agost, no? Ara estic de vacances, eh?
Això està molt bé. És la mentalitat, no? Però ara, abans ho dèiem amb la Isabel, que deu impressionar el fet de dir 28 d'agost, ja ha arribat el dia i per última vegada passes aquella porta, no?
Sí. Passa que jo estava ja molt mentalitzada perquè jo m'havia d'haver jubilat feia 2 anys abans. Vaig tenir la possibilitat, per conveni, podíem allargar-ho 2 anys més, i per tant ja sabia, feia 2 anys que havia de plegar. Ara tindré temps, em puc dedicar a la meva mare, que té 94 anys, està fantàstica, em fa molta il·lusió poder anar a passejar alguna tarda amb ella, una neta que acaba de néixer, també poder passar... Per tant, viure la vida i gaudir de la vida, no?
Doncs escolta, ha estat un plaer que hagis passat per aquí, per Fabricació Pròpia, per Ràdio Estel.
I t'escoltaré.
Moltes gràcies. Moltes gràcies, Isabel. Moltes gràcies, de debò. Gràcies pel teu temps, per la teva escolta i per la feinada de tots aquests anys i per haver estat un referent per moltes de nosaltres. Gràcies.
Moltes gràcies a tu per convidar-me.
Mira, fem una cosa, ja no tenim temps per més. Ja sabeu que demà torna a Fabricació Pròpia, com sempre, 2:15 del migdia. Ara ja us deixem amb Ignasi Miranda i el Sense Distància. Que vagi bé. Bona tarda.